l'espai de tecnologia d'avui abordarem un tema que últimament és cada vegada més freqüent. Segur que recordeu l'esclat d'un reactor a la petroquímica de Tarragona el 2020 o, més recentment, el foc a una fàbrica de productes químics per una fàbrica de piscines a Vilanova i la Geltrú, que va generar un núvol tòxic. Doncs precisament avui parlarem d'accidents industrials, de la prevenció del risc i del núvol tòxic. Saludem a Juan Jesús Pérez, que és professor del Departament d'Enginyeria Química de la UPC, de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona des de l'any 84. Professor, benvingut.
Moltes gràcies.
Avui parlem d'un tema que domina especialment, no?
Bueno, és part dels temes que portem al Departament d'Enginyeria Química, els riscos industrials, sí.
Què entenem per un accident industrial?
Bueno, un accident és un succés que no és comú, o sigui, un succés que passa de quan en quan i que té unes conseqüències, tant per a les persones com per al medi ambient, inclús econòmiques.
Quins serien els més comuns?
Les conseqüències d'aquests accidents són normalment foc, explosions i núvols tòxics.
I per què creu que és important que la societat estigui informada sobre aquests riscos?
Bueno, primer s'han d'assegurar que les autoritats vigilen bé les instal·lacions, o sigui que s'han pres mesures de prevenció perquè la probabilitat de que un succés d'aquest tipus ho tinguem, sigui el més petita possible, això per una banda. I després, això serien mesures de prevenció, després poder saber quines serien poder predir quines serien les conseqüències d'aquest accident.
Anem a alguns detalls concrets sobre el tema d'avui. Quins factors acostumen a estar al darrere d'un incendi, d'una explosió, en una instal·lació industrial? És a dir, per què passa el que passa?
Bueno, passa per una causa que no està prevista, passa per una anomalia del funcionament normal. Pot ser que una bomba s'hagi espatllat i que aleshores no hi hagi refrigeració d'un reactor, per exemple. O sigui, tenim un reactor i tenim una reacció i això s'està escalfant, normalment això es refrigera amb un circuit d'aigua, però a lo millor la bomba d'aquest circuit s'ha espatllat i aleshores no tenim refrigeració, el reactor s'escalfa i probablement pot explotar. Això és un cas que passava anteriorment. Aleshores, prevenció, pues hem de tenir dues bombes. I si una s'espatlla, tenim la de repòs. O sigui, tenim
la substitució.
Tenim una segona possibilitat perquè el circuit continuï funcionant i el reactor es pugui refrigerar, no?
Però ha acostumat a passar que aquests accidents s'han produït segurament en moments on no hi havia una vigilància o un control massa exhaustiu i, per tant, aquesta reposició o aquesta substitució de la bomba, si s'està a sobre del que ha passat, es pot fer més ràpidament, però quan arribem tard és quan es produeix l'incident, l'incendi, l'explosió, que és el que genera tot el problema.
Clar, és el panel de control, diguéssim. Si el panel de control no es controla contínuament, pot ser que hi hagi una fuita o que hi hagi una alarma d'alguna cosa que no està funcionant bé, i si no, el sistema no és prou robust perquè hi hagi un circuit secundari de recolzament i la persona que té en compte aquest control no se n'adona, pues pot passar aquest accident. Una sobrepressió, una fuita, una flama accidental.
Si haguéssim de definir exactament què és un núvol tòxic,
bueno, un núvol tòxic seria els gasos que es produeixen de la combustió d'un material. I aquests gasos possiblement porten un material que és tòxic per la salut humana. Però una cosa tan senzilla com pot ser cremar llana, cremar cautxo, cremar qualsevol de les substàncies que tenim a l'abast, aquesta cremació en quantitats grans pot produir una... No és una flama, és un són productes tòxics que passen a l'atmosfera i aleshores es dispersen en aquesta atmosfera i arriben amb unes concentracions que poden ser tòxiques per la salut.
Quins efectes immediats pot tenir una afectació per un núvol tòxic? Perquè les ha de tenir immediates i segurament posteriors, no? Més a llarg termini?
Sí, hi ha molts compostos que l'efecte es produeix immediatament. Per exemple, una fuita de clor. Una fuita de clor, depenent de les concentracions, deixa les persones probablement molt tocades i amb una concentració una mica més elevada produeix la mort. De fet, el clor s'utilitzava com a agent químic en la Primera Guerra Mundial. És famós per la utilització d'aquests compostos. Per exemple, en aquest accident que hem viscut a Vilanova, jo crec que sí que es va produir clor a l'atmosfera i aleshores aquestes concentracions, si haguessin estat prou altes, haguessin afectat a les persones directament. Però hi ha altres compostos que semblen innocus i tenen la toxicitat a llarg termini. Per exemple, va haver un accident a Seveso, al nord d'Itàlia, a prop de Milano, que va produir uns compostos que immediatament no són tòxics, però que a llarg termini eren cancerígens. I, de fet, després de 15 o 20 anys després de l'accident, s'ha demostrat que la incidència de casos de càncer en aquella zona és molt més alta que l'habitual. O sigui, pot ser a curt termini i a llarg termini, depenent del compost.
Per això. I la repercussió no és només sobre les persones, sinó que també sobre el medi ambient.
Clar,
no? Pot haver afectació?
Clar, de fet, núvols, o sigui, ja, però això és un núvol, estàvem parlant d'un núvol tòxic que prové d'un accident, però de fet les emissions de diòxid de carboni, de sofre, per cremar carbó en les centrals tèrmiques, produeix un gas que és àcid i amb la pluja produeix això que es deia la pluja àcida, que tenia un exemple claríssim aquí a la central tèrmica de Teruel, el poble es deia Andorra, crec, en la província de Terol.
Andorra de Terol, sí.
Sí, i aleshores aquesta central tèrmica produïa a pluja àcida en les muntanyes del voltant. Però si un núvol tòxic de clor, per exemple, pot afectar, per suposat, el bestiar i les plantes també, perquè les oxida i, per tant, les elimina.
Parlem-ne de la modelització dels efectes que això pot tenir. És a dir, quin paper juga el fet que tinguem un model de prevenció i tinguem una resposta a aquesta mena d'accidents?
Sí, això és una mesura dins d'un marc general que podíem parlar de resiliència. Jo crec que sentirien aquesta paraula més i més sovint en el futur. Resiliència ve a ser la capacitat que tenim de poder resistir a un efecte advers, no? Aleshores, si tenim un accident i es produeix un núvol tòxic, el primer que voldríem saber és com es dispersa aquest contaminant. Aleshores, hi ha models que permeten preveure com evolucionarà la concentració a l'atmosfera al llarg del temps. I això depèn de les condicions atmosfèriques. Si fa bon dia, si fa sol, si hi ha una inversió tèrmica, les concentracions seran molt més grans que si fa un dia més aviat túrbol i aleshores el contaminant va cap a la troposfera més alta i per tant la concentració arran de terra és més petita. Tot això es pot modelitzar amb models, diguéssim, físics matemàtics i això ens permet saber quines són les concentracions que perceberan persones que estiguin al voltant. Per suposat, la direcció del vent és molt important.
Bàsicament.
Bàsicament.
Serien aquestes. I si parlem d'eines o de simulacions, perquè això ho hem sentit moltes vegades, no? Simulacions com un protocol a seguir i que s'utilitzen quan es produeixen aquests accidents. De què estaríem parlant? De quin tipus d'eines? De quines simulacions es poden fer per anticipar-nos a la propagació d'un núvol tòxic?
Bueno, son modelos de ordenador la Agencia Americana del Medio Ambiente, la EPA, Environmental Protection Agency, té un programa que es pot descarregar gratuïtament i permet saber quines són les concentracions dependent de les condicions meteorològiques, com es dispersarà aquest núvol. Per tant, sabrem les concentracions, i sabent les concentracions i el temps d'incidència, podem saber o podem imaginar quin serà l'efecte sobre la salut. De tota manera, també s'ha de dir que sempre que passa això, les autoritats el que demanen és confinament, perquè les concentracions que arriben a les cases, dins de les cases, són moltíssim més petites, i per tant el millor que es pot fer, és l'única solució ràpida, diguéssim, és el confinament. Es pot modelitzar també aquesta concentració dintre de la casa i es veu que és molt més petita que en l'exterior.
Uh-huh. Quin tipus d'indústries presenten majors riscos?
Les indústries químiques, clarament. Derivats del petroli, tot el que és, per mi això és indústria química, clar. Les indústries que tracten residus, és molt comú sentir que s'ha cremat tot una planta que tenia cautxo que estava per reciclar. Aleshores això produeix una contaminació tremenda.
I com es determinen i es classifiquen els riscos en una planta industrial?
És difícil contestar aquesta pregunta. O sigui, si tu tens un procés i aleshores el que tu fas és intentar pensar què passaria. O sigui, hi ha una metodologia. Tu tens una planta i aleshores mires tots els elements d'aquesta planta de producció. I a cada element et fas la pregunta, què passaria si no funcionés? Aleshores dius, la bomba no funciona, augmentarà la temperatura, pot augmentar la temperatura del reactor i pot haver una explosió. O si és un líquid inflamable, pots pensar que la pressió de vapor, o sigui, el gas en contacte amb el líquid pot augmentar de cop i aleshores es pot produir una deflagració. O sigui, hi ha una metodologia que el que fas és veure cada un dels elements i aleshores, d'alguna forma, mesurar el risc de que, si això no funciona, quines conseqüències tindria. Aleshores, el que es fa és aquestes mesures de prevenció, quan es fa bé, diguéssim, que és aquests circuits complementaris, duplicitat de circuits o duplicitat d'eines, no?, o d'elements en aquest procés, per quan falli un, tenir l'altre de recanvi, no?
He trobat un concepte, que és el de risc emmagatzemat en les instal·lacions.
Risc emmagatzemat es refereix...
Sí, i que es considera crític. Això què vol dir?
Es refereix a un producte que tu tens en el magatzem i que en un moment determinat en certes circumstàncies pot explotar o es pot crear un foc, no? Aleshores, no totes les substàncies tenen els mateixos riscos, no? Però hi ha moltes substàncies que són molt volàtils i que tenen un punt de deflagració molt petit. Això vol dir que es posen en ignició a temperatures relativament baixes. O sigui, això s'ha de tenir molta cura. I ha d'estar en un lloc molt ventilat. Si tu això ho deixes en un lloc Això és el que va passar al Líban. Tenien substàncies emmagatzemades en un lloc que no tenia ventilació, i aleshores suposo que les emanacions que sortien dels depòsits van ser suficient grans com que la pressió fos gran i produir l'explosió. Aleshores, depenent del producte que tinguem, haurem de tenir unes condicions previstes. Si, per exemple, pensem que un producte pot produir una explosió, pues aleshores separar aquest bidó que té aquest producte a una distància prou adequada d'un altre bidó semblant. No? O sigui, suposo, dependent del producte, prendries unes mesures preventives diferents.
Parlem ara de la manipulació dels compostos químics. Quins són els errors més freqüents que es cometen en la manipulació d'aquestes substàncies perilloses?
Bueno, el tenir confiança, el pensar...
L'excés de confiança, no?
L'excés de confiança. El primer dia dius, ostres, això és perillós. I conforme lo vas manipulant, al final deixes de pensar que això és perillós, i això aquesta prevenció tendeix a ser més petita i és quan passa el que no passa. Darrerament, ningú entra al laboratori sin portar gafes de protecció, sin portar guants, etc. O sigui que aquestes són mesures de prevenció. Abans s'entrava en el laboratori sense les ulleres i sense els guants, i aleshores pues, tenies un accident i els efectes eren relativament greus. Ara són més petits. Aquestes mesures fan això. Aleshores, si tu manipules material que té un cert risc d'explosió, de deflagració, o és tòxic per la salut, per respiració, aleshores has de tenir sempre la cura de tenir una precaució absoluta. A mi m'explicava una vegada una amiga que treballava en la indústria farmacèutica que estaven treballant amb opioids. I un dia va obrir el frasquet que portava l'opioid i va veure un núvol de pols que sortia. Clar, això ho va fer a la vitrina, però en qualsevol cas aquesta petita quantitat podia ser una sobredosis per a la persona que estava allí manipulant una quantitat petita d'opioid. O sigui que has de tenir molta cura del compost que tu estàs manegant.
I també hi ha protocols precisament per la manipulació d'aquestes substàncies, igual que parlàvem dels protocols a l'hora d'emmagatzemar i de la cura i de la manera que s'ha de fer.
La prevenció, si necessites, és bo tenir un protocol, sí.
I m'imagino que la formació del personal en la reducció de riscos, és a dir, saber a què s'exposen, tenir tota la informació, i per això es requereix la formació, juga un paper també important, no?
Per suposat, o sigui, has de tenir una persona que esté entrenada com per saber els riscos associats a l'activitat que està fent. En particular, saber els riscos que té per si el material que està manipulant.
Parlem de les mesures de prevenció. Quines són imprescindibles, per exemple, per evitar accidents?
Bueno, això depèn de lo que estem treballant, no? Més o menys lo que hem dit abans. O sigui, tu tens un procés i aleshores intentes averiguar quins serien els efectes de que mal funcionés una de les peces, un dels elements d'aquest procés. Per tant, duplicació de material. O si estàs manipulant un material, una persona està manipulant un material, pues, sempre ha d'estar en una vitrina, ha de tenir cura de no respirar, que no caigui el material a la pell, etc. O sigui, tot això són les mesures de prevenció. Al final, hem de tenir una mica de coneixement de quin és el risc, perquè clar, si per manipular aigua ens posem les ulleres de protecció, etc., no té sentit. O sigui, hem de saber la necessitat respecte al risc de la matèria que estem manegant.
És possible eliminar absolutament el risc? És a dir, existeix el risc zero?
No, el risc zero no existeix, però sí que és veritat que s'han de fer les coses perquè el risc sigui el mínim possible. I, de fet, malauradament, després de diversos accidents, pues és com hem après a prendre mesures de prevenció. L'accident aquest de Seveso, o l'accident que va veure a Bhopal l'any 80 i pico, on va explotar una nau industrial i va produir un núvol tòxic que va matar pues, a 100.000 persones. Això a la Índia va ser un accident tremendo. Aleshores, a partir d'allà, hem après a prendre mesures perquè això no passi, o que hi hagi una duplicitat, insisteixo, com ho he dit abans, de circuits perquè no pugui passar això. Mm. També es pot parlar d'accidents de cru, de petroli, que en accidents d'un vaixell, no?
Embassaments al mar.
Embassaments al mar,
sí, aleshores, com va passar a la costa gallega.
Per exemple, això van fer un petit projecte fa poc a aquest respecte. Aleshores, mesures de prevenció, pues, si la mar no és adequada, pues, no surtis. O fer assegurar-nos de que els vaixells tinguin un casc doble, no casc senzill, com va ser el Prestige, no? O sigui, molts accidents dius, això ha passat perquè no hem pres mesures òbvies de prevenció, no? I les autoritats, per alguna raó, pues, tampoc han anat al darrere d'això.
I això passa, i passa normalment a les empreses. Quin paper o quina responsabilitat tenen precisament les empreses i quin paper juga la legislació en situacions com aquesta?
L'empresa total. L'empresa ha de prendre, ha de tenir un protocol de prevenció d'accidents. I la inspecció de treball ha de tenir aquest protocol i inspeccionar aquest protocol. És possible que estem fent una cosa relativament nova i no saben exactament les conseqüències, per tant, la previsió ha de ser doble, no? Però són les empreses, les manipuladores, que tenen l'obligació de fer aquest protocol, i afortunadament tenim la legislació que obliga a la inspecció a veure a comprovar que això es compleix, i si no, no s'obre la planta per fabricar el que sigui, no?
Uh-huh. Un últim missatge que vulguis llançar?
No, que totes les activitats tenen un risc. Risc és mesura en la pràctica com el nombre d'accidents multiplicat per la probabilitat de que tinguem aquest accident. És a dir, risc zero no n'hi ha, però hi ha una certa probabilitat de que tinguem aquest accident, i per mesurar quan important és aquest risc, quantes persones poden morir d'aquest accident. Risc zero no hi ha, però, per exemple, no és el mateix el risc de viatjar en avió que el de fer escalada. Fer escalada és molt més, té un risc molt més alt que viatjar en avió. Viatjar en avió té menys risc de tota manera que viatjar en tren. O sigui, totes les activitats tenen un risc. Això ho hem de pensar sempre, hem de valorar si ho fem o no ho fem i prendre les mesures preventives lo millor possible.
Doncs, com sempre, molt interessant. Professor, moltíssimes gràcies. Fins a la propera.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Gràcies.